tenim ja un mestre de la cultura popular que ens ajudarà a conèixer el que toca i com s'ha de celebrar en tot moment. Ell és en Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona, que també coordina el Museu Diocesà de Barcelona. Amadeu, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí, encantat d'estar amb vosaltres aquí estrenant aquesta col·laboració. Ja tinc una miqueta el rau-rau.
Què ha passat? Què passaves per aquí?
Sí, passava per aquí i dic, mira, ja que passo per aquí, vinc i t'explico cosetes.
Doncs a nosaltres estem encantats. Mira, ara sí que la cosa, ara ho deia, a l'entrar, Amadeu, sembla que s'acaba. Hem menjat torrons, neules i els Reis. La veritat és que ens han portat moltes coses. No sé si a tu t'han portat moltes coses, els Reis, Amadeu.
I tant, perquè com tu, soc molt bon minyó. Ah. Totes, i sempre se'n recorden de mi. La nit de Reis és una nit fantàstica, fantàstica. Però ara no s'acaba encara, la cosa. No et pensis que ara el Nadal aquí s'ha acabat, perquè, de fet, el cicle de Nadal arriba fins la festa de la Candelera, el 2 de febrer, que celebrem la festa de la purificació de la Mare de Déu, és a dir, 40 dies, just 40 dies després de Nadal. Això era un costum que tenien els jueus, i la presentació de Jesús al temple. Això és una festa que, si podem, ja en parlarem en profunditat ben aviat, perquè té curiositats i singularitats i és realment una festa molt, molt, molt important dins el cicle de l'any de Candelera. Però avui no en parlarem. I la tradició, però sí que farem aquesta pinzellada, la tradició marca aquesta data, la del 2 de febrer, la Diada de la Candelera, com la indicada per desfer el pessebre.
Doncs quina sort tenim, perquè l'esteu escoltant, ell és l'Amadeu Carbó, estarà amb nosaltres al matí a Ràdio Estel aproximadament cada 15 dies, ell passava per aquí i ens marcarà doncs aquestes fites del calendari i aquelles curiositats, no, Amadeu, que hauríem de saber. De fet, em comentaves fora de micro que aquest període de l'any on ens trobem és molt interessant festivament.
Doncs encara que no ho sembli, perquè de vegades ens pensem que l'hivern és pobre festivament, doncs no, doncs sí, és molt interessant. El cicle de l'any és una construcció, és una construcció que ens hem fet els pobles i les persones i els col·lectius humans, però és una construcció molt complexa, on intervenen i influeixen diversos cicles, els calendaris de diversa procedència, d'èpoques històriques, per exemple, el cicle ramader, el cicle agrícola, el calendari astronòmic, per descomptat, el calendari litúrgic cristià, sense oblidar d'altres calendaris que també ha portat molta part dels continguts al nostre calendari que són molt importants, per exemple, el celta, el jueu i sobretot el romà. Nosaltres tenim unes arrels clàssiques molt importants. En aquest sentit, doncs, cal observar amb atenció que, per exemple, el cicle de les festes de Nadal formaria part d'un cicle molt més llarg que podríem batejar-les com les festes de l'hivern, no? I que agafaria des del període del 6 de desembre fins Carnaval, des de Sant Nicolau fins Carnaval. I és aquí on potser hi veiem aquesta empremta del calendari romà, que us comentava fa un moment, on aquest període s'hi doncs, celebraven les Saturnàlies, les Lupercàlies, les Matronàlies, etc. És per això que, degut a bona part d'aquesta arrel clàssica, que en aquest període trobem festes d'inversió, on d'una manera o altra s'inverteixen els papers o dona espai a una certa festa transgressora de l'ordre establert. Per exemple, Sant Nicolau amb els abatons, el cas de la festa del bisbató de Montserrat, que encara es conserva. Les innocentades dels innocents, que tenen un punt de befa i de transgressió. L'home dels nassos, en el fons, també té un punt aquesta de transgredir, de l'imaginari, etc. Fins i tot els Reis, perquè els nens passen a ser els Reis per un dia de la casa, no? Algunes santentonades conserven també elements lligats a les Lupercàlies, o les festes de les Agaderes, Sant Àgades, que són unes matronàlies claríssimes, i, per descomptat, el Carnaval. I dins del cicle de l'any, precisament ara, en aquests moments, arribem a una setmana que serà molt interessant, amb molta identitat i intensitat festiva, que és la Setmana dels Barbuts.
Ostres, sí, interessant, Amadeu, perquè a part que és aquesta Setmana dels Barbuts, que ara et preguntaré què és aquesta setmana concretament, però és que a mi ja em sona alguna cosa que fa molt de fred sempre.
I tant, guaita, mira, fixa't bé, Mira, Sant Antoni Abat, sí, com Sant Pau Ermità, s'escauen el primer el 17 de gener i el segon el 15 de gener. I formen part d'un conjunt de diades integrades en el que coneixem amb aquest nom tan xulo i tan simpàtic de la Setmana dels Barbuts. Entre els qui destaca també Sant Vicenç, el 22 de gener, i també hi poden ser inclosos, entre aquests sants peluts, barbuts, Sant Maur, el 16, i Sant Fruitós, el 20. I hi ha qui integren el grup el pobre Sant Sebastià, encara que la iconografia d'aquest sant ens el presenti afaitat del tot. Però Sant Sebastià compta perquè és un sant molt important i molt a tenir en compte, perquè és un sant, com Sant Roc, especialista, és un gran expert en foragitar pestes, virus i coses d'aquestes. És a dir, l'hauríem de tenir, ara l'hauríem de tenir en present sempre, no?
Molt present, Sant Sebastià, vius?
Sí, de fet, moltes festes votades de Sant Sebastià corresponen a que, per exemple, a la festa del Pelegrí de Tossa, doncs, que en el seu moment es va fer un vot perquè els va deslliurar de la pesta, no? Però tornem als sants en pèl, eh? Uh-huh. Hi ha qui relaciona aquestes imatges d'aquests sants, de barbuts, de llargues barbes, amb el moment estacional, és a dir, quan l'hivern és cru i les temperatures són baixes, i les barbes es converteixen en un abric, en una manta peluda per fer de més bon passar el que es creu la setmana més freda de l'any. D'altres han vist darrere aquestes llargues barbes doncs la saviesa, l'experiència, la bellesa, i tornant a donar una mirada a aquestes arrels clàssiques, tampoc ens podem estar de relacionar aquesta setmana amb les Saturnals, tot pensant que aquests sants potser en el seu moment van manllevar aquestes barbes del déu Saturn o també del déu Cronos. Podria ser, No ho sabem, però podria ser. De fet, els generosos, generosos de l'hivern, l'hivern té genis generosos, no? Doncs solen dur llargues barbes, els Reis de l'Orient, el Pare Noel, el Pare Hivernat...
Ostres, veritat.
Però, tot i que podrien estar emparentats amb els sants barbuts, almenys en la seva aparença, és a dir, a l'hivern els relacionem amb barbes blanques, per dir-ho clar i català, no?
Clar, potser també per guarir-se una mica del fred, no? Fins i tot, amb
clar, i tant. I tot plegat, doncs, queda una mica demostrat que dur la cara peluda és signe de força, autoritat, i és freqüent fer juguesques amb les barbes, per exemple, deixar-se-la si s'esdevé un fet determinat o treure-se-la. Em m'afaitaré la barba, sí, o em deixaré barba, sí. Per tant, això de les barbes dona per molt, I al voltant d'aquesta setmana dels barbuts, és ja com a curiositat, existeixen creences sobre els natalicis. Diuen que si doncs, un nen o una nena neix a la setmana dels barbuts, si és nen, doncs tindrà molt de pèl i molta barba i alhora tindrà una miqueta de mala bava, incluirant el caràcter. Serà geniut. I les nenes, mostatxudes.
Ui, com m'agrada aquest... Mira, mostatxudes.
Una miqueta de mala bava també.
També.
Va amb la setmana, Però, clar, sense cap mena de dubte, el capo, El capo, el que lidera la setmana barbuts és Sant Antoni Abat.
Home, sí, aquest és el del porquet, no?
Exacte! Premi, Mercè! Premi! Li diuen de diferents maneres, Sant Antoni de Gener, en contraposició al de Pàdua, que és el 13 de juny. Fixa't que quasi bé van 6 mesos exactes entre un i l'altre, O com també dels rucs, dels ases, tot i que generalment és el del porquet, perquè el Sant Antoni, la seva iconografia, ens el presenten acompanyat d'un garrinet sempre al costat. Mira, a Catalunya Sant Antoni és un sant tan popular, però tant, i és considerat el patró dels animals, sobretot els del peu rodó, és a dir, cavalls, rucs, tot això, és a dir, els que treballen, per dir-ho d'alguna manera, aquests animals de treball. Això del gos i del canari, de dur-los a beneir, això va venir més tard. La llegenda daurada de Jaume de Voràgine explica que aquest sant va fer una estada al desert i, de fet, era una anacoreta, I constantment va ser temptat pel dimoni o pels dimonis, perquè en aquesta llegenda apareixen diversos animals en forma, que els dimonis transformen en diversos animals, fins i tot que Sant Antoni ni coneixia, no? Que l'esgarrapaven, el mossegaven, després el dimoni el temptava. Aquest home ho va passar, li van fer les mil i unes allà al desert, i evidentment ell superava amb nota totes aquestes temptacions, aquestes coses, no? I, de fet, les seves trifulques amb el dimoni acabaran per ser un dels elements central d'algunes de les festes de Sant Antoni.
Ai, ara que dius les festes de Sant Antoni, Amadeu, explica'ns una mica més, perquè n'hi ha moltes i diria que molts llocs, no?, del territori català.
I tant. Tantes que no ens les acabem. Doncs els acabem perquè estem en un moment molt àlgid festivament. De fet, hi ha moltes festes majors d'hivern al voltant d'aquestes dates, no? Però pels vols de Sant Antoni ens trobem en una de les dates, doncs, com ara us deien, no?, amb més intensitat festiva del cicle de l'any, no? Amb Sant Antoni Abat arrenquen, per exemple, tot el que seria els Tres Tombs, És a dir, totes aquelles festes de benedicció d'animals, de cavalls, de rucs, que es tiren doncs, carros, que són animals de treballs, i que actualment la seva celebració es dilata durant tot el primer semestre de l'any. Això sí, no ho impedeix la pandèmia, perquè la pandèmia ens ho està alterant tot en aquest cas. Per exemple, els ports, a la zona al límit de l'Aragó, València i Catalunya, aquella zona que és una zona molt interessant, s'aixecaran el que se'n diuen barraques. Les barraques són unes pires per celebrar les Santantonades, on el dimoni, també hi ha representacions del dimoni que també hi diu la seva, no? Normalment es representen les temptacions aquestes del Sant Antoni i el dimoni de diverses maneres, I és una cosa molt interessant, és una festa que té una parateatralitat molt interessant. I finalment, per exemple, en el cas de les illes, els foguerons mallorquins, per posar un exemple, els de Sa Pobla, no? Que ens convidaran a fer un tast, no?, de botifarra, tot cantant, fent glosa, acompanyats de ximbombes al voltant del foc. Realment són festes molt interessants.
Molt interessants, eh? Jo en aquesta darrera m'hi anava, cap a Mallorca, déu-n'hi-do, amb aquest tas de botifarra. Escolta, per anar acabant, ens vols fer la recomanació de la quinzena? Avui, per cert, una revista, diria.
Sí. En comptes de portar festes determinades, que això és posar-ho en un web i trobaràs les que vulguis, doncs he pensat, home, doncs mira, per què no portem una publicació així? I aquesta recomanació és... Jo crec que és el primer regal que ens han portat els Reis a la cultura popular, no? Que és una revista que es diu Canemàs, arriba al número 22, és la revista de pensament associatiu que publica l'ENS de l'associacionisme cultural. Recomano que visiteu el web, en aquest cas del tornaveu.cat. I atenció, perquè aquesta publicació celebra els seus 10 anys d'existència. I són 10 anys d'existència amb l'objectiu de fer-nos pensar i mostrar-nos la cultura popular i el patrimoni immaterial des de mirades molt competents i que ens sacsegen una mica, que ja està bé, és a dir, doncs, ens treuen de la zona de confort.
Sí.
I ara, precisament, es presenta amb un format renovat que va consolidant sota la direcció de l'Antoni Serés i que presenta un dossier central amb 5 articles molt interessants del Nicolás Barbieri, de la Marta Rovira, de la Paquita Sant Vicenç, de la Mariona Lladonosa, de Luz Gurgunés i del Jordi Moreres, que són articulistes de primera línia amb els seus temes, I que ens posa a tots davant del mirall perquè du per nom Migracions, Diversitat i Cultura Popular Catalana. És a dir, una cosa que ens toca a tots de prop perquè incideix en la nostra societat i és un tema importantíssim. I l'Oriol Cendra és qui ha dirigit aquest dossier central. Per tant, recomanació, Canemàs 22.
Perfecte, doncs la notem, aquesta revista, Canemàs 22, per començar bé aquest 2022. Mira, mai millor dit, Amadeu.
I si vols, Mercè, ara que ja estem a les acaballes, consell final o de comiat,
Si us plau, a veure.
Mira, celebreu la festa tant com pugueu, però per si de cas, com rebeu aquesta setmana ben abrigats, perquè ja sabeu que la setmana aquesta que ens atencem ara popularment és la que estem davant de la festa, de la setmana més freda de l'any.
Home, per molts també és una festa, Que jo conec molts que estan desitjant doncs, que aquestes temperatures baixin.
I tant.
Tu quins més, de fred o de calor, Amadeu?
A mi el fred no em molesta gaire. Quan el fred...
Em molesta més.
Sí, en aquest cas, el refranyer ens diu, hi ha un refrany sobre la setmana dels barbuts molt divertit, que diu, per la setmana dels barbuts governen tres germans, tos, moquina i amagamans.
Quina saviesa, Quina saviesa, el refranyer popular. Doncs, Amadeu Carbó, fins aquí la primera entrega del Passava per aquí. Ens tornem a trobar, si et sembla, dintre de dues setmanes, ja saps?
Sí, què serà?
Què ens tocarà? A veure...
Mira, no ho tinc molt apamat encara, però jo penso que la festa de Candelera té molts números, perquè i totes les seves derivades i algunes curiositats que ens sorprendran. Pot ser el tema central del proper Passava per aquí,
Doncs ens ho anotem. Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina també el Museu Diocesà de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i, fins a la propera. Que passaré per aquí i us podré explicar coses.
Vinga, així ho faràs. Gràcies, Amadeu. Cuida't.
Ràdio Estel.